Els darrers minuts del programa, com els hem explicat abans, els compartim amb el coordinador del Centre Andorra Sostenible, el Javi Gómez. Bon dia, Javi.
Bon dia, bon any, Àlex.
Per cert, hem tancat un any, i n'havíem parlat més d'una vegada, que estava considerat l'any del turisme sostenible. Jo et demanava ara qui és que determina això i em dius que és Nacions Unides, no?
Exacte, Nacions Unides.
Qui determina, que li posa una mena d'eslògan en un any. Era bastant més fàcil l'eslògan del 2017 que el del 2018, perquè ara he recordat que la vostra última visita amb la teva companya, l'Helena, va dir que era l'any internacional dels camèlids.
Exacte, sí, sí, sí.
O sigui, de dromedaris, camells, etc.
Mira, venim d'un 2017 de força moviment, perquè l'any internacional del turisme sostenible a nosaltres ens ha funcionat molt bé. Com a país, com a Centre Andorra Sostenible, com a altres entitats que treballen amb el tema de la sensibilització i l'educació ambiental, ha funcionat molt bé. S'han fet moltes accions coordinades des d'un grup interministerial. L'última d'elles és una exposició que encara voltarà durant mesos per Andorra, per les escoles d'Andorra i també per altres espais del país, sobre turisme responsable, i ens ha donat molt de joc. El que passa és que, clar, Nacions Unides determina les temàtiques, són temàtiques que tenen un abast mundial. Enguany, 2018, és l'any internacional dels camèlids, a nosaltres ens toca gaire cosa.
Per tant, ens serà més difícil buscar-li alguna.
Sí, no crec que fem cap activitat a més.
Però a molts països, evidentment que és un tema.
Exacte, sí,
segurament
sí.
Vital, no?
A molts països els camèlids són un element, diguéssim, de ramaderia bàsica dintre la vida quotidiana de les persones, tant per la seva carn com per la llana, com per la mobilitat.
A vegades ens mirem les coses molt des de l'òptica occidental, i no pensem que hi ha altres parts del món on hi ha altres prioritats, hi ha altres realitats, etc. No?
Clar, si ens diguessin que és l'any internacional de la vaca bruna dels Pirineus o alguna cosa així, doncs nosaltres encantadíssims. Doncs el mateix poden sentir ara doncs la gent que té una relació molt íntima amb camèlids, m'imagino, la gent dels Andes, la gent de deserts, doncs
clar,
per
clar,
aquí.
Clar. I entenc que era una molt bona tria aquesta del turisme responsable i sostenible, perquè dona per molt, saps? O sigui, dona per moltes reflexions.
Mira, de fet, ha donat per mocions durant, com us dèiem, durant el 2017. Es va fer una adaptació al català d'un dels vídeos que es van produir des de Nacions Unides per celebrar amb els lemes de l'any internacional i una miqueta un llibret que parlava sobre els consells del viatger responsable, no? Les cinc línies o les cinc accions bàsiques que havia de tenir tot viatger responsable, que incloia temes com doncs, el respecte per les comunitats locals, el foment de l'economia local també, el fet de no emportar-te res i no, diguéssim, ser còmplices de la economia submergida i del pirateig d'obres d'art i de recursos naturals, el fet d'informar-te molt bé, que clar, gran part de les accions de l'any internacional anaven en la línia de sensibilització i la informació. Mm-hmm. Informació de les destinacions, però també informació sobre la cultura de la gent. Per això diem que l'any internacional, el passat, el 2017, sobre turisme responsable ha funcionat molt bé perquè era molt integrador. Tenia aspectes de natura, però també aspectes de cultura, de societat, de política, fins i tot. Recordo que durant la creació de l'exposició ens va donar per tractar temes que són de força actualitat, per l'exposició aquesta que us dic que està passant per les escoles, com el tema de la gentrificació, que són conceptes que són molt novedosos, però són una realitat. Els fenòmens que estan experimentant algunes zones del món, principalment les grans ciutats, de desplaçament de població local, de canvi de les activitats econòmiques tradicionals de la ciutat, dels comerços, etc., en favor d'una economia globalitzada, d'un alt poder adquisitiu, com si estiguessin convertint-se en pantemàtics, és un fet molt real i és un fet que, quan es va fer l'exposició, es va decidir que era important tractar amb els escolars, no? Que coneguéssim totes les facetes del turisme responsable i tot allò que no és turisme responsable i que és una realitat actualment.
Hi ha un número, el número 5, concretament corresponent al mes de juny de 2015, de la revista Estàs al cas, que la trobeu, si entreu en el web de sostenibilitat.ad, hi ha una pestanya on us condueix cap a aquesta revista i va estar dedicat íntegrament, monogràficament, al turisme sostenible.
Sí,
era
sí, sí.
Un gran treball, està molt ben fet.
Aquest ens vam avançar una miqueta perquè realment no sabíem llavors el 2015 que el 2017 seria l'any internacional, hagués estat bé, no?
És un concepte que ja té valor en si mateix, no només perquè Nacions Unides ho hagi dit, té valor en si mateix.
Té molt valor. Nosaltres l'any 2015 vam fer aquest exercici conceptual de destriar una miqueta el que és turisme just, turisme responsable,
sostenible, responsable i just, separàveu.
Exacte, sí, sí, hi havia com aquestes diferents accepcions de la paraula, del concepte, i veure en què es lligaven cadascuna, no? Per arribar a la conclusió de que finalment el turista responsable és aquell que és sostenible, és just, és equitatiu amb el tema de la repartició de l'economia i sobretot vetlla perquè la cultura i la natura no es vegin afectades. Llavors, en el 2015 vam fer aquest monogràfic de turisme responsable amb els recursos que en el moment, en el 2015, hi havia, documentals, pàgines web, aplicacions per millorar el que és la percepció del turisme, i amb una miqueta de decàleg, que finalment és el que ha acabat fent Nacions Unides en el 2017.
Uh-huh. Donava algunes dades que realment són impactants. Diu que segons l'Organització Mundial del Turisme, cada any són més de 1.000 milions les persones que fan viatges internacionals. O sigui, imaginem si no és important amb quin tarannà un vagi a fer precisament aquests viatges, si una de cada 7 persones, no, mal comptat, en el món fa viatges internacionals.
Bueno, de fet, ara tot just sortia el Christian de la secció de viatges, Déu-n'hi-do, sí, també.
Ens estava enviant a Indonèsia avui.
I ens estava enviant a Indonèsia, i moltes vegades, imagina't, no, aquesta destinació d'Indonèsia, no ens plantegem diguéssim, l'inversió de recursos naturals i l'impacte que té viatjar.
Mira,
a gran distància.
Mira, et poso un exemple. De vegades vas a països d'aquests que són així una miqueta exòtics, que podria ser, per exemple, el Carib, que hi ha molta gent que hi ha anat, no? Doncs, quan allà et fan la recomanació de que la crema solar que portis sigui biodegradable, no ho estan dient perquè sí. O sigui, algú pot dir, clar, com que jo la que he portat no ho és, ells me la venen, doncs el que volen és fer negoci. No, perquè hi ha milers i milers i milers i milers i milers de persones que es banyen, per exemple, i van a veure les barreres de corall. I si els productes químics ataquen, amb els milers i milers i milers de persones se'ls acabaria aquest atractiu i se'ls acabaria una part de turisme i se'ls acabaria una part de recursos. Vull dir que tot això té un efecte domino que pot semblar una tonteria i de sobrebot dius, el que volen és fer negoci, que no, o sigui, volen encolomar alguna cosa. Però si analitzes una mica, tenen tota la raó del món.
Té un efecte brutal. De fet, amb els escolars, gran part de les línies que volíem obrir amb ells eren línies de debat adreçades precisament a això. Aquells mateixos es fessin preguntes que normalment un turista no se les fa. Uh-huh. Perquè donem per fet de que el mateix que dius tu, no? Que hem de comprar crema solar abans de sortir de casa sense saber, potser, on anem a parar i quins efectes tindrà. Clar. El fet que jo m'estigui banyant. La mateixa cosa els hi explicàvem amb el tema dels preus. Fixa't que ara quan en Christian deia, quan era? 500 i algo euros?
Jo demanava si 500 i escaig era un bon preu per volar a Indonèsia.
Exacte, aquí va la cosa. Nosaltres els dèiem, per exemple, als alumnes si els semblava que 20 euros o 30 euros era un preu adequat per volar, per exemple, a Londres o a París o alguna de les grans capitals europees amb companyies barates, no? Si realment aquests 20-30 euros els hi reflectia el preu autèntic del cost.
El valor de la cosa.
Exacte.
Perquè una cosa és el preu i l'altra el valor, no?
Aquí anava tota el nostre comentari anava per aquí, no? D'aquesta adonessin de que quan tu ets turista sí, estàs pagant una sèrie de diners, però realment tot el teu impacte o tot el, diguéssim, les senyals positives i negatives que fan els teus preus no contrasten realment amb la realitat i amb l'impacte que té la teva activitat com a turista. Va ser una reflexió...
Absolutament així.
Va ser una reflexió potent, per això us diem que el 2017, com a any internacional de turisme responsable, ens ha donat moltíssim per parlar de molts temes i per adreçar-los a un públic molt diferent. Hi ha el públic que és un turista, diguéssim, un sènior, no? Una persona gran que té poder adquisitiu, però després no oblidem que els alumnes de 16, 17, 18 anys són turistes potencials immediats.
I tant que sí. A més, ho estàvem comentant abans amb el Christian, abans que arribessis, la gent cada vegada viatja més. I probablement en aquesta xifra que tu indicaves a la revista dels 1.000 milions de persones que fan viatges internacionals, tot això ha crescut exponencialment en els últims anys. Abans, el que dèiem, els pares van anar de viatge de noces, no me'n recordo on era, però vull dir, el típic era anar a Mallorca, anar... setmana a la costa, etc, no?
Tal qual.
Perquè, i en canvi ara no contemplem si no és un viatge amb 23 escales, no, saps?
I cada cop les destinacions són més exòtiques, més llunyanes i de vegades amb un punt d'inaccessibilitat, com allò de fer un tour al camp base de l'Everest.
Per exemple, i o fem cas de les recomanacions aquestes o això s'acabarà, perquè això pot ser pa per avui, fan per demà. No? Si es malmeten des del punt de vista ambiental, des de tots els punts de vista, econòmic, demogràfic, etc., tots aquests llocs acabaran sent, sí, pa per avui, però fan per demà. I el que interessa és que en aquests indrets, que molts d'ells tenen el turisme com única font de recursos, doncs que això els hi duria el màxim de temps possible. No?
La mateixa reflexió és la que, o una de les principals conclusions que nosaltres exposàvem a l'exposició, que per cert, estem parlant molt de l'exposició, però explicar a tots els oients que la poden trobar digitalment, en format PDF, a la web d'Exteriors, exteriors.ad, hi ha totes les accions que s'han fet de l'any internacional del turisme responsable del passat, i a més allà trobant l'exposició. Doncs una de les principals conclusions era que els alumnes i que totes les persones que veien aquesta exposició arribessin a la conclusió de que aquest grau d'insostenibilitat també és... La lectura es pot fer en clau d'Andorra, evidentment, com a país turístic, com a destinació turística i com a turisme interior que nosaltres fem. Clar. També té un component molt important, i la sostenibilitat, tant cultural com ambiental, és important que la tinguem en compte. De fet, s'explicaven en els últims plafons de l'exposició algunes iniciatives que es fan al país sobre turisme responsable, turisme científic, turisme dintre dels parcs naturals, algunes eines i alguns, diguéssim, iniciatives que estan en aquesta línia i que aposten perquè l'activitat turística estigui dintre d'uns límits i dintre de, bueno, pues això, d'un grau de sostenibilitat.
El Centre Andorra Sostenible acostuma a funcionar molt en clau com nosaltres, no? Els anys no van de gener a desembre, sinó que van de setembre a juny. Treballeu en temporada...
Sí, nosaltres el curs és
escolar, com,
és clau, és clau.
Com nosaltres. Per tant, mirem endavant i hem dit que també comentaríem alguns d'aquests dies mundials que tenim per endavant. En aquest mes de gener no en tenim cap, d'aquests... Probablement n'hi hagi algun, però vull dir, no d'aquests de volada. Hi hauríem d'esperar al febrer, que a més és un indret que hem vist que donava per molt més del que pot donar el literal del dia, que és el Dia Mundial de les Zones Humides.
Mm-hmm. Nosaltres funcionem sempre amb calendari internacional de sostenibilitat i, com bé dius, l'arrenquem sempre al setembre amb el curs escolar, però el 2018, a l'inici d'any, és important que revisem quines són les fites i quines són les efemèrides que tenim per al davant. La primera és el Dia Internacional de les Zones Humides, el dia 2 de febrer. Bueno, sempre acostumem a treballar iniciatives i activitats que tenen que veure amb divulgar el patrimoni natural i cultural d'aquestes àrees que són molt importants en el context del món, però també en el context d'Andorra. Les nostres tenen la particularitat que són àrees, zones humides d'àrees de muntanya, a diferència de la típica visió que tenim de la zona humida litoral, les maresmes, etc.
I un manglar d'aquests que hi ha a Sud-amèrica.
Nosaltres també tenim els nostres, diguéssim, inputs i fites ecològiques en zones humides. De fet, estan totes incloses a la llista internacional Ramsar, que és una llista de referència de zones humides de tot el planeta. Però, clar, fer aquest trànsit de la imatge típica que tenim de zona humida a la realitat ecològica que tenim a Andorra és una de les principals línies que treballem el 2 de febrer.
El mes de març és un dia, una setmana prou interessant, perquè hi haurà, a banda de l'hora del planeta, aquella que ja n'hem parlat més d'una vegada, el Dia Mundial de la Vida Silvestre, el dia 3, el Dia Mundial de l'Aigua, el dia 22, el Dia Mundial de la Meteorologia, el dia 23.
Exacte, hi ha com una mena d'alineació de planetes aquí, i de fet hauríem d'afegir un altre, hauríem d'afegir el dia 21 de març, que és el Dia Mundial dels Boscos. Per tant, 21, 22 i 23, boscos, aigua i meteorologia.
Que vosaltres som una setmana on el centre ofereix activitats a la canalla molt relacionades amb l'aigua.
Mm-hmm. Adrecem els recursos educatius, especialment els que tenim en aigua, a que les escoles treballin els temes, perquè per nosaltres el Dia Mundial de l'Aigua és un dia capdalt, és un dia central. Mm-hmm. Acostumem a veure aspectes relacionats amb el cicle de l'aigua, la depuració, l'eficiència, la millora en el consum, i són unes jornades durant el final del mes de març que es treballa molt, molt intensament amb això. Alguna referència fem de tant en tant amb el tema dels boscos, també celebrem temes de meteorologia i sobretot tot el que té a veure amb cicle de l'aigua. I com bé has dit, a principis de març hi ha el Dia Internacional de la Vida Silvestre, íntimament relacionat amb el tema de fauna i divulgar quines són les espècies més emblemàtiques que tenim al país.
El mes d'abril hi ha Dia Internacional de la Sensibilització envers el soroll, i també marcat amb una setmana en què s'ofereixen activitats als escolars sobre aquesta contaminació acústica. El Dia Mundial de la Diversitat Biològica és el dia 22, en plena Setmana de la Biodiversitat, on també oferiu...
Això ja al maig, sí,
diferents qüestions, i el mes de juny ja, jo diria, un dels dies heavies, que és el Dia Mundial del Medi Ambient.
Sí, nosaltres acabem curs escolar sempre amb el Dia Mundial del Medi Ambient. Bueno, el curs acaba quan acaba, però el dia 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient, ho traslladem, la celebració, amb les Escoles Verdes al Fòrum.
El Fòrum d'Escoles Verdes, que serà el dia 8
El dia 8, exacte, el divendres 8. I d'aquesta manera, bueno, finalment queda durant el mes de juny una setmana que dediquem a l'energia.
Setmana a l'energia, sí.
Queda una miqueta mig penjada amb el curs escolar, perquè ja són els últims dies de curs i les escoles estan en altres afers, però bueno, sempre es fa alguna activitat interessant. I d'aquesta manera, ja et dic, acabem curs escolar, en aquest cas els primers 6 mesos del 2018, que com veus estan, com sempre, farcidets de coses. Interessant també el que comentaves, la jornada de l'abril, de finals d'abril, de sensibilització envers el soroll, que és un dia que ha agafat molta embranzida en els últims 3-4 anys, sí. Una temàtica de molt interès per les escoles i per tots els ciutadans, i que cada cop dona per fer més iniciatives de sensibilització i de comunicació. Algunes...
Soroll i la llum, ho hem parlat alguna vegada, són inputs dels quals no n'érem conscient de la primera part de l'expressió, que és la contaminació, que suposen, oi?
Sempre acostumem a pensar en contaminació, ho hem dit moltes vegades, en brutícia, no?
Aire, aigua, exacte.
Exacte, brutícia d'aire, brutícia d'aigua, color gris,
exacte,
ve al cap el color gris.
Exacte.
I no fem esment d'aquestes derivades tan importants com és la contaminació lumínica i la contaminació acústica.
Jo ara, per exemple, en recordo l'expressió d'una persona que cada vegada que ve a Andorra, i no s'acostuma a allotjar aquí al centre, ni a Andorra ni a Escaldes, sinó que va cap a Dalordino, Canillo, etc. No? I diu que de les coses que més li contrasten estar aquí és precisament el poc soroll que hi ha. I nosaltres estem en zona urbana i home, segurament no, això deu ser mesurable, no devem tenir el mateix tipus d'impacte acústic que pot haver-hi a Barcelona, un lloc d'aquests, però estem en una zona urbana, hi ha moviments, trànsit, vida, etc. No? Però clar, a Ordino, per exemple, no? Un dia a les 8 del vespre, doncs la veritat és que diu, és que em canvia la vida a mi.
Com a molt pot tenir la remor del riu de Segudet que baixi,
exacte,
o una cosa més.
Exacte.
Això està, és interessant i és molt important que ho reconeixem, i sempre ho hem dit amb el tema del soroll. Principal causa de soroll, ambients urbà, el trànsit, després les obres, evidentment, i si ens ho podem estalviar, millor. Així que si estem en clau 2000, l'inici de l'any 2018 o d'això, i podem fer bons propòsits i carta als Reis, saps el que demano jo, Àlex?
Què demanes?
Que aire net i motor apagat i prou sorolls, que és el que més em crispa. Per tant, aquesta és la meva carta als Reis.
I tant que sí. Doncs ens quedem amb aquest bon desig. Això sí, t'hauràs portat bé, també. Que també
espero,
cal dir-ho, no?
Espero desitjo sí? Que no em portin carbó.
Ho pots dir-ho amb la boca ben oberta?
Crec que sí.
Molt bé, jo també ho certifico. Javi, moltíssimes gràcies, que tinguis molt bon any, li desitges també a l'Helena, la teva companya, i merci, fins la propera.
Va, Àlex.